Hola, Quim.
Comuniquen.
Bon dia, jove. Què passa?
Comunicaven ara fa un moment. Ara s'ha sentit un telèfon que comunicava. No sé si ho tens fixat.
S'ha tallat.
Aquest senyor no hauria de ser aquí.
I l'altre?
S'ha equivocat d'hora.
I l'altre?
L'altre tampoc. Per no li toca.
Beu aigua, beu aigua.
Perquè, per una cosa, per ser que no t'agrada el teatre, demà hi vas.
Però jo vaig al teatre a actuar. I vaig al teatre només amb una condició, si van les dones fortes.
Sí.
Que és un grup del qual n'estic enamorat.
Ole, ole. Si no l'has sentit mai, és
un grup... Bestial. Et juro que em queien les llàgrimes quan el vaig sentir. Tenen un disc...
Ole. Les dones fortes?
Dones fortes, es diuen. I tenen
la producció és del Juan Carlos Ortega.
Exacte. I són unes peces extraordinàries, no sé, som un títol d'una cançó, som dones,
sí.
I estem contra les retallades, altra cançó.
Som i música bonica, eh?
I a favor de la cultura,
sí,
popular.
Sí, sí, sí. Preciós.
El Nieto, si ho busca...
Sí, estem
treballant.
El
Nieto
és un llonguis, vull dir que aquest no té l'agilitat de la Lluja.
No, perdona, d'aquí a la casa, sí. tots són igual de bons.
Va, el Nieto sí,
és
no és...
Tots són un... És que només hi ha un tècnic, perquè n'hem canviat el nom.
Sí, és la mateixa persona, però...
No,
fent la broma. Dorm de 1 a 6, que van els programes enregistrats.
Sí, ja en té prou, ja en té prou i massa.
Efectivament, i llavors quan hi ha els 100 metres, llavors es dirà.
Pues sinó que truquin a la Lujas,
sí. Que,
perquè aquí s'encripten d'una manera,
sí,
que no, busquen una cosa, no troben.
És un missatge.
A més, ho fan...
Truqueu a la Lujas,
sí,
i us ho explicarà.
Es maten entre ells, també?
Sí, hi ha un odi bestial.
Entre els tècnics?
Sí, el Nieto i la Lujas, per exemple...
No saluden.
No se saluden,
no.
I tenen molt distància. I encara hi ha més distància amb el que està amb l'Elisenda.
I es posen oli als botons perquè els rellisqui, saps?
Zat.
I aquell moment, el moment que, saps, allò del... Subem el micro, zac! Ja, sí, ja malament, sí, sí. Es rellisquen,
àcars,
A mi em passa amb el cenabre, que no l'aguanto.
No el pots veure,
no? No l'aguanto.
Jo sort que un dia li vaig dir treu-te el cabell, perquè hi havia un moment que havia gastat un niu d'àligues allà que s'havia fet amb aquell cap.
És un cap d'escarola.
Tremendo.
Ai,
el mal del tècnic és que, clar, sí, de tant moure els dits, arriba un moment que se'ls comencen a inflar.
Sí,
com
uns botifarrons.
Exacte, i aleshores et poden arribar a tirar dos o tres coses alhora.
Sí.
Que és quan hi ha aquests petits errors, però sí. És per la mecànica.
És el mal del botifarró del tècnic.
Jo veig les bronques d'en Clapés a la...
Perdona.
I són allò, unes cares d'odi i d'un dit que assenyala com dient, és que et mataré.
He millorat molt, jo ho he fet bé
de la Luja.
En defensa del meu, que és el millor tècnic del món, és a dir, que el teu, que és el segon millor tècnic del món, tampoc ho troben.
Truqueu a la Luja.
Està aquí,
ja ha aparegut. Ara ho trobarà, la Luja. Ara ja són la Luja i el Nieto.
Ara dos. Sempre dic que amb l'Amfiater, aquí no passa mai. Quan hi ha un programa és que hi ha dos tècnics a la vegada.
No, ja està.
Ara.
Calleu.
Una forta, sóc una dona valenta, sóc una dona definitiva, sóc una dona, sóc una dona forta, sóc una dona valenta.
Però aquest era el single, després hi havia l'Atlanta.
Espera, que ara... No les retallades.
És preciós.
El primer ensenava que la banda musical era el What's in a Kiss del Gilberto Sullivan.
Sí, sí.
T'ho sembla.
Confirmat.
T'ho sembla.
Per el productor. Per Juan Carlos Ortega.
Bueno,
però n'hi ha més, n'hi ha més.
Hi posen més, hombre. Posa una altra. Que és preciosa.
Tenen un CD, sencer.
Sí, sencer, 10 o 15 cançons, no sé quantes.
No, era una cançó o dues.
No, és que totes eren meravelloses.
Sí, home, sí.
Ara no ho troben. És que és gros, això.
Mira.
Quan penso en la sort que tinc de ser una dona, li dono gràcies a Déu per no haver-me fet.
Hi ha gent que ens està dient que, sisplau, que les dones fortes han d'anar de mal
sí.
Oli.
Oi, si bueno, no, bueno, és que hi ha un problema aquí molt gros, que no s'ha explicat.
Espera, que n'hi ha ni una altra.
Calla,
espera.
Hi havia 4 o 5, calla. Aquesta estava molt bé.
Soc una dona compromesa amb la cultura.
Però això no, que no expliqueu.
Esperi, que n'hi ha un altre. Hi havia 7 o 6 tracks o 8. Va ser un...
Sí, un èxit.
Sí que hi va haver un...
Bueno, hi va haver un problema.
Trasbals.
Sí? Home... És que vam trucar per felicitar-los.
Sí, perquè això sona ara mateix al grup. Després de Manel, es parla bastant pujant amb un...
Orgullosa de ser una dona.
Dones fortes.
Si fos un home, tot seria una merda.
Avui.
Perquè els homes som...
A RAC1.
Un s'animal.
Tot fortes. Sí, sí, però amor, vam tocar.
Va trucar amb ella, sí, va bé.
Però va trucar l'Ortega.
Va, ell, que és com a boig. Sí. Bueno, són dos homes. Són dos homes.
I què passa?
Bueno, va ser...
Home, què passa?
Va ser, va ser un trasbals.
Jo conec molts homes que van vestits de dona.
Vam quedar tocats.
Home, se'ls va descobrir perquè però primer volien amagar.
Sí. Va ser un moment...
Perquè va posar un home...
Que ens va trasbalsar.
Vam parlar amb ella, amb una dona forta. Sí. I després torna a trucar i s'hi posa un home amb una mauota.
Va ser molt trist.
I després diu, escolti, llavors va penjar, es barat...
Estem negociant perquè vinguin, però a dia d'avui ho veig difícil, eh?
Estan enfadades.
Perquè les són homes...
Un quart de 12. Anem a tornar a començar com ens està, perquè, esclar, m'has fotut el guió en l'aire, com sempre, a Monzó.
Típic. Ah. És que el Monzó, la seva intenció és no fer mai ni un full del guió. No sé si et passa.
No, home, si em passa, mare de Déu, si em passa. És a dir, va arribar el primer dia amb 10 mails.
Sí.
En vam llegir un, en teníem 9. El següent dia em va venir en 50.
Sí, sí.
En va llegir dos més, en quedaven els 9 més 49 i en són 58. I llavors, clar... Aviam.
Calla, que ara traurà els mails d'avui.
Els d'avui.
200. Ja porta acumulats 300.000 mails de tota la temporada.
Però tampoc no cal córrer.
No. Mira, veus? Aquí, tot el bloc. Sí.
Fixa't.
Posa-li unes anelles i li poses unes tapes.
Sí, pot ser un llibre.
Fas unes entregues al cap de setmana amb La Vanguardia.
És la sintonia del Barçó RAC1 que demà es posa el vestit de gala i celebra els 30 anys escoltant la ràdio al Teatre Tívoli de Barcelona i, com sempre, de 4 a 7 amb l'estimat Toni Clapés, amb el Marcelí.
Què hi ha?
30 anys, Toni?
Sí, això va ser...
30 anys, eh?
És que jo no els conto, eh? Va ser en una entrevista que em van fer d'una revista.
Quina revista?
Porto una setmana... No, Playboy no. Porto dos o tres dies donant-li voltes quina revista era i no me'n recordo.
Catalunya Cristiana.
I em dir, escolta, la primera pregunta va ser, tu que portes 30 anys fent ràdio? Sí. Hòstia. 30 anys?
30 anys.
Li vas dir, vas comptant malament, això.
Sí.
I no, vaig comptar i dic...
I t'ho portaven els altres, eh? Et porten el compte els altres.
I aleshores, a partir d'aquí, un dia vaig pensar... Llavors vaig començar 30 anys. Hosti, doncs mira, vaig començar a recordar de moments que havia escoltat a la ràdio, de diferents programes que he escoltat durant aquests 30 anys, moments divertits i tal. I vaig pensar, hosti, doncs podríem fer, no sé, un... Buscant l'excusa, perquè al cap i a la fi és una excusa per fer, doncs, quelcom divertit o quelcom diferent.
A tu que t'agrada tant els programes que al públic?
Sí, però al final és un repte. Perquè ara ja tinc aquest neguit de demà. Demà pot ser, pues, pot anar bé o pot ser un fracàs.
Una catàstrofe.
Diu, pot anar bé o ser un fracàs, diu.
No,
anirà bé, però que no ho veus, que aquesta casa tot el que es fa...
No. Malament.
Anirà molt malament, oi?
Home, ja t'ho dic jo. Perdona, allà al Tívoli, una gentota que no ha assajat res, ni sabrem com ballar,
ara.
Hi haurà unes coreografies que no s'han assajat. Hòstia, i gent que s'odia, perquè molta gent de la que hi haurà, entre ells s'odiuen, i les ganivetades per l'esquena són constants. Ara, de cara a cara, tothom et fa la gara-gara.
Però què dius, el que hi hagi assegut al Tívoli o els que surtin a l'escenari?
Els que surtin a l'escenari. Bueno, els que hagin assegut, suposo que seran la gent que hi vulgui anar, si és que hi vol anar algú, perquè jo davant d'una cosa d'aquestes m'agafaria el tren i me n'aniria a Ucraïna.
Doncs juraria...
És el millor moment.
Jo crec que el Tívoli demà... Jo juraria que s'omplirà.
Perquè tu ets optimista.
No ho sóc gaire, eh?
No.
Més que el Toni, però jo estic...
Jo l'altre dia li deia
al
Gavi Londo, li vaig dir. Jo de tant...
Optimist... L'Iñaki o el son germà?
No, el son germà, L'Iñaki no. L'Iñaki, des de que explica històries que després són falses, no me'l crec. Però l'altre, son germà,
l'Àngel,
li vaig dir, jo de ser tan optimista, m'he passat a pessimista.
Yeah. Mm. On vas començar, Toni, fa 30 anys?
Jo vaig començar, primer de tot, vaig començar amb una ràdio que es deia MK3, però aquesta ràdio Sí, era una ràdio pirata. Sí, era una ràdio que després va ser...
Del sex, no?
Sí, sí. Havia de ser per una ràdio vinculada a la 11, però no sé exactament. Era una història d'aquestes que mai acabava de...
No sé
què. Aquí vaig començar, però als dos mesos...
Què feies, en MK3?
Allà de tot. Vaig començar a fer de tot.
Va, per això de tot?
Discos, presentar música, fer informatius, entrevistes...
Com Radio Minuto.
I a Radio Minuto després vaig entrar-hi a la nit. Van fitxar per fer la nit, d'uns 16 anys. Feia de 12 de la nit a les 6 del matí.
Amb 16 anys? Radio Minuto informa
anys,
la temperatura...
No era legal, això.
Eh?
No era legal.
Per què no era legal?
Amb els 16 anys, treballar en horari nocturn.
Sí, sí, sí. Clar, aquella època... treballava 16, sí, sí. Jo
I feia, els 14 s'hauria de treballar. Els 14 s'hauria de treballar.
De 12 a 6, i aleshores anava al nocturn dels jesuïtes, que feia de 5 de la tarda a 10 de la nit. Que m'ho passava...
O que era Radio Minuto Informa.
Radio Minuto Informa, amb la campana. Hi havia una campana Radio que Minuto era com un Informa. Taladro. Jo vaig havies de dir Radio Minuto cada 4 o 5 minuts. Quan s'acabava el disco sempre havies de dir Radio Minuto, a més en castellà.
I com ho deies? Radio Minuto.
Doncs això, deia Radio Minuto, les 11 i 20, la temperatura al pi del Tibidabo, tal. Però deies tantes
aquesta,
vegades...
Veu? O
no, la que costava... tenia, jo què sé. La que sí, tothom feia
Radio
la...
Minuto.
Radio Minuto.
I allò sortia un jingle que deia Radio Minuto... Informa.
Això era aleshores.
Això era aleshores.
Aleshores.
I allò sortia el Toni, deia... Exacte. Són les tal... Les
I aquí, per exemple, vaig conèixer el Toni Paret.
El Toni Paret.
Que en aquella època ja posava... Ja anava a comprar música d'importació, perquè això d'escoltar música de tot el món, això en aquella època era impensable. Sí, si venia amb una maleteta, havia anat amb una botiga que hi havia aquí, portava uns discos que aquí, en principi, no en sonava cap, però aquest compte perquè serà un èxit i me l'han portat d'Estats Units i aquest me l'han portat de Londres. Mm. I, per exemple, doncs, venia amb el primer disc de la Madonna o venia amb discos... Alguns mai més se'n va saber res, però n'hi havia d'altres que van ser. I això és el que feia el Toni Paret, que després ja va anar fent allò dels mixos. Els megamixos i tot allò.
Després de Radio Minuto?
Ui, però ara hem de repassar tot,
sí.
Perquè és llarguíssim.
Sí, sí, sí.
Després de Radio Minuto...
Això es pot ser molt pesat, eh?
Sí, exacte. La Copa Eivissa.
Un piscolàvis.
La Copa Eivissa?
Te'n vas a viure a Eivissa?
Sí.
Hòstia, guarro.
No, que guarro res, perdona.
Quins anys eren?
Doncs uns anys depriments per mi.
Però quins? Els 80?
No sé, no et sabria dir. 16, 17, 18, 19, 20, en teoria tenir 20.
20 a Eivissa?
20 a Eivissa. I et diré més, no em vaig menjar un torrat.
Apa, vinga.
Quant temps vas estar, dius, allà?
Un any.
I no
feia, perquè feia el torn del matí, jo. Me tocava aixecar... Feia el torn matinal. Bueno, de 6 a 12, una cosa així.
D'Eivissa cap a...
D'Eivissa, Cadena Dial.
Aquí, ja,
a Barcelona, del retorn. Quan va començar Cadena Dial.
Cadena Dial.
Música espanyola, no era el meu fort, però havíem de treballar. Cadena Dial vam fer amb Link amb Ràdio Barcelona,
sí.
Que hi havia el Jordi Hurtado, l'alegria de la casa, on hi havia la Nierga. I aleshores va aterrar la gent del Terrat. Li sona a vostè, no?
Em sonen una mica.
Exacte. Van aterrar la gent del Terrat i em vaig incrustar amb el Terrat.
I després d'allà?
Va aterrar el Cerdà.
I te'n vas amb el Cerdà a fer...
Llavors, a partir d'aquí vam treballar junts al Terrat i al Cerdà, fins que, si no recordo malament, va haver-hi una època que vaig deixar una mica la ràdio, vaig fer tele, i quan vaig tornar a la ràdio vaig fer La Ventana amb el Cerdà, i ja va sortir l'oportunitat de fer la versió original a Catalunya Ràdio.
Que allà, el Marcelí... Quan el portes de
motxilla? El Marcelí s'incorpora...
Jo estava de conserge a Ràdio Barcelona.
Sí, sí,
i després vaig anar de conserge a... Exacte. I després vaig anar de conserge a Catalunya Ràdio.
Perquè el van traspassar.
Va ser un traspàs de conserges, que són els que manen realment a les ràdios.
Que hi havia un Fosforito, pobret, que en Pau Reposa, Catalunya Ràdio.
Exacte, tots.
Te'n recordes, tu, del...
Però me'n recordo Ràdio Barcelona, que jo passava...
El Josep Maria Moreno.
El Pau Pi. Estava ben net, perquè ell sempre hi passava el drap de la pols i lluïa aquell
bou preciós que hi havia.
Ai, el Fosforito, sí.
Te'n recordes, el Moreno, José Maria Moreno...
Ja només queda Catalunya Ràdio i RAC1, i aquí ja...
I aleshores allí, doncs, a mi se'm va demanar, per favor...
Sí, el director.
Perquè el Toni Clapés allò anava, era un programa que queia... Però
anava,
caïda libre, eh? Era una cosa tremenda, allò era el desastre, a la cabosa, i va dir, no en sortirem, i em va demanar el senyor director, en aquells moments el senyor Claveguera...
Bueno, el rotllo és que la gent no l'interessa.
I aleshores me va demanar, per favor, dic, posi-s'hi vostè i dóna-li un cop de mà a aquest noi que, pobre, va desorientat...
Jo no entenc, Marcelí, com vostè no va fer tot el possible per convèncer Montserrat Minovis perquè Clapés es quedés a Catalunya Ràdio.
no em ve present, ara, tot aquest moment. Però per què no? Me'n recordo de coses. Me'n recordo de fa...
Va ser una època gloriosa de Catalunya Ràdio. I tant. L'època de Montserrat Minoves.
I tant, va ser extraordinari.
Jo diria que va ser de les millors èpoques.
Va ser, potser l'únic moment...
Jo perdona, però n'hi ha d'altres que em consta que l'han superat, eh?
Sí, però diguem-ne, ella sí,
pel que tinc entès jo, amb companys de Catalunya Ràdio, amb el pas del temps, Montserrat Minoves l'han fet bona.
Sí. No, però ella, sí.
Amb alguns directors que han passat, eh?
Sí, sí. No em negaràs que ella va posar...
Ella va iniciar-ho, però els que van venir darrere... Els que han vingut darrere, alguns d'ells... ho van, diguéssim, van fer bona amb Montserrat Minoves.
Mm. Va ser l'època, l'única època de la vida que m'han censurat a la ràdio.
Jo no!
I per què?
Fent el que havia de fer, que parlo dir? Ara. No, espereu que m'hagi dit alguna cosa que no...
Però quina cosa? Quina cosa?
No, m'ha dit... A favor de les vagues. Si estàs a favor de les vagues, doncs...
Ja. És que està en una empresa i està a favor dels treballadors...
Ja, clar, és molt perillós.
I diu per antena, té el seu risc. Sí, sí, sí,
sí. Sí. És molt lleig, si estàs una empresa, sí. Calla la boca.
I tant. Efectivament, només faltaria.
I tant.
6:45. Escolti'm, Marcelí,
digui'm,
vostè que té memòria d'elefant menja amb aquesta època...
Sí, són coses de fa molts anys, si és del que vagi...
No.
Sopaí, no.
El cartell de demà, que fa patxoca. Per exemple...
Què hi ha?
He de dir que aquí jo guardava les cintes i me les escoltava, perquè jo per horaris no el podia escoltar en directe, que era el Bassas fent alguna pregunta més amb el mateix de Catalunya.
A Catalunya Ràdio és el moment de fer l'alguna pregunta més, edició dissabte.
Carles Capdevila, bona nit.
Bona nit.
Guillem Sans, bona nit.
Bona nit.
Què hem tingut aquesta setmana?
Això ha estat a posteriori, perquè a priori van ser el Xavier Bosch amb el...
El meu record és el record de quan va néixer l'APM. Jo escoltava l'APM a la nit. Jo escoltava l'APM a la nit. És a dir, i sempre he pensat que per què a la nit jo he escoltat programes d'entreteniment molt divertits. I una de les coses que recordo era l'APM, que va durar 3 mesos, perquè després...
Sí, va passar a les 11 de la nit. Anava a les 11 de la nit, sí senyor. Sí, senyor.
I va néixer a la nit, i aleshores jo em vaig enganxar a aquell programa. Aleshores, quan el van passar al matí, jo el vaig deixar d'escoltar.
Jo me'ls gravava,
perquè no m'anava... Clar, en aquella època no havia ni podcast, ni...
No, res,
clar,
res,
que parlem aquí de la prehistòria, ni podcast, ni pisques, ni podcast.
Música set, música set.
I clar, vaig dir, cony, un programa que m'he enganxat, va, i resulta que me'l
treuen.
No? I recordo, mira, era a les 12 de la nit, era pam, posar la ràdio per escoltar, en aquest cas, l'APM.
Me'n recordo com si fos ara que li vaig donar jo la idea del Bassas i el Bosch.
Sí, sí,
ah, sí? Hauríeu de fer un programa com de bromes.
Com de bromes.
Com de bromes.
Sí, sí, sí.
Vaig ser, mira, em ve present, com si...
És com a l'època del lloro al mic el senyor Portolí.
Home, també li vaig dir. Home.
O el Murga i el Guix que feien
també
el Campi.
Els
programes
també
a la nit.
Sí. Anem a mi, un altre. Aquest és un programa de matí que per mi és un record d'una època que reia tant.
Señoras y señores, 8:07 en Canarias. Bienvenidos. Muy buenos días, España. Gracias por sintonizarnos, soportarnos y aguantarnos pacientemente hasta las 10, las 9 en Canarias, a través de las emisoras de M80. Esto es el Bodrio Espacio de la Luz con Leche.
Hola, Bodrio con Leche, amb Alfons Arús, que també serà demà al Teatre Tívoli de Barcelona.
És dels que he seguit amb passió.
Jo també, també.
Jo realment sempre l'he admirat, la seva rapidesa, les seves imitacions, el seu humor... I m'ha fet disfrutar molt la ràdio. Vull dir, jo recordo, per exemple, jo escoltava el Barça, però escoltava el Barça amb l'Arús. Perquè com que el Barça era aquella època que sempre perdia, doncs, hosti, era la manera de treure't de sobre aquells disgustos del Barça,
no? Com ara,
no?
Perdoneu.
No, ara no, perdoni. No. Ara,
de
ara,
no, mira, i te recordo el partit de futbol.
Nadal, que puede dar la suerte al Barça, por favor, ara sí que ha d'arribar, o sigui, aquesta falta, l'ha lluitat molt bé l'Eusebio, eh? Quina no es deja hacer el canvi, mira, ara, me l'ha lluitat molt bé aquesta falta, eh? T'imagina que marca el Barça i el Guardiola torna a entrar al camp abraçar els jugadors?
Oh, que maravilla.
Això es podia produir, eh?
Això es podia produir,
eh? La gente está ya ondeando las banderas porque puede llegar el gol de Koeman.
Minuto 111.
Atención, que puede llegar el minuto 111. Qué bonito número, 1-1-1. Koeman que le puede pegar la barrera formada por todos los hombres de la Sampdoria. Nadal no puede entrar. No puede entrar Nadal porque el árbitro está cegato, perdido. No hay forma. Le recomendamos que se pase urgentemente por multiópticas. ¿Quién tocará? Quizás Stoichkov.
Stoichkov para Vaquero, que la parará y empalmará Koeman.
Vaquero, Koeman, chute, Koeman.
¡Gol! ¡Gol! ¡Ay! ¡Ay!
ser tan preciós.
Llavors hi havia el Sergi Mas fent de l'Ara...
El Jorge Salvador, que feia de tècnic amb casets. L'Alfons. Ah, hi havia d'anar amb casets.
L'Alfons, que feia de tot. El Núñez, el Jesús Puente, del Pepe Gàfet, el Javier Martín.
El Xavi Martín, que el tindrem demà, que feia de Cruyff, de Vicenç Fora. Demà hi ha una retrobada important, eh?
Què passarà demà?
Demà hi ha una retrobada important entre Vicenç Martí i Vicenç Fora de Joc.
Antes del corte publicitario, le recuerdo que hoy pita en el Camp Nou...
Ai, quina veu, Sergi.
Juan Manuel Brito Arceo!
No!
No!
Aquí el tenim.
Pita Brito Arceo.
No!
Qui més hi haurà demà al Teatre Tívoli de Barcelona?
Tira.
Els quarts d'una en punt de Nit dels Ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74-93-201-7474. Continuem. Sergio, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Em dic Jordi.
Bona d'Ebre, bona nit.
Bona nit.
Com et dius?
Sílvia. Pues jo tenia tres preguntes.
Molt bé.
Jo crec que és el maltractament radiofònic més meravellós que hi ha hagut a la història de la ràdio.
Escolta, en aquella època es va fer una obra de teatre que la protagonitzava el Puig Corbé.
Sí, senyor.
Que es deia el Lai Obra de Teatre, Trucades a mitjanit.
Sí.
I a mi em tenia fascinat, perquè era un... Això, aquí amb l'altre dia ho parlàvem, era un locutor, que el tio fotia una canya als oients, però bueno, el que feia el Cuní era banyo i massaje, comparat amb l'obra de teatre aquesta, que ara no recordo l'autor, i que es va fer en aquella època. I jo escoltava el Cuní perquè pensava, bueno, es creava una tensió... que t'estaves a la nit a veure quan saltarà el moment de... I anaves pensant aquesta trucada ha entrat bé, però aquesta va malament.
Jo recordo un dia que no sé qui li va dir una impertinència a en Carles Cuní i l'altre la va enviar directament a la puta merda, però allò... I llavors va estar durant uns dies, evidentment, suspès de feina i sou, com a càstig i tal. Sí, però allò que dius, esclar, quan algú diu una impertinència, doncs, escolta...
No, el Carles feia una cosa que és per mi, que també ho feia el García, que és utilitzar els silencis. O sigui, amb els silencis, ho feia també el Josep Cuny a la nit, tan sols a la madrugada, no? O, per exemple, el com es deia aquest, el...
Ja el Colina.
El de la Colina.
El Jesús Quintero.
Que és el silenci. El Carles Cuny començava la nit dels ignorants i deixava de fer uns... I a vegades el que estava al telèfon deia... Carles, em sents? Sí, digues.
Sí.
I t'enganxava, o sigui, un silenci t'enganxa.
És que el silenci és molt... Ara hi ha aquí la cosa que no pot haver mai un blanc.
Clar,
però, per tant, un bon silenci...
Home,
en el moment
oportú,
no en un silenci quan és forçat perquè les coses no funcionen, sinó quan tu el dius per remarcar la banalitat o l'estupidesa del que ha dit l'altre, llavors dius, què puc dir davant d'això?
El Cuny feia molt el... Molt bé. Molt bé, alguna cosa més? D'acord, Miquel. Bona nit. I creiem aquest silenci que era addictiu, era un silenci addictiu.
Un altre, quin havia silenci? Quin no callava?
Bueno, les canciones, senyora, ¿puedes trasladarle una a
Pues sí, señor. ¿Sabes a mi cuál es Me enamoré de mi marido?
¿Qué canción era?
Con el tiro liru liru. Arriba con el tiro liru y abajo. Yo como con todo lo que sube.
La Josefina, la patrícula Josefina...
Vostès van compartir antena. A Mallora en el retrobament, també.
Sí, fa molta il·lusió.
Gaire, no. El Pixador, el Palomino, la Padrina, el Fernández, l'Andreu Bonafuente, un tal Jaume Nolla, el Toni Clapés...
Sou uns addictes a la ràdio, eh?
Sí.
Amb la veu del Crosses.
Sí. Bona tarda, Barcelona. Us parla Andreu Bonafuente. Aquest matí m'he despertat amb una obsessió ficada al cap. Saludem ràpidament els veïns. La padrina Josefina.
Servidora de vostè, eh?
Què tal?
Bé, estupenda.
Sí, eh?
Estupenda. Bueno, amb una fresqueta que m'he aixecat avui, que se m'ha arronsat tot.
Clar.
Però vaja.
Bernardo Antic... Perdó, Palomino...
Palomino...
Hi ha un conflicte, aquí.
Mira, Bernardo, són 7 anys, no. Llamándole Bernardo cada dia...
Palomino.
Jo no me acostumo...
Clar, és que Bernardo es va queixar. Sí, bueno, ja no hem arreglat això, eh? Vull dir, demà li preguntarem...
No, són amics, ara.
Ah, sí?
Sí, m'han dit que són amics.
Bueno, me'ns ho explicarà, l'Oriol, demà ens ho explicarà.
Més històries del Clapés.
Precisament ayer fui al médico del seguro.
Al médico del seguro, que le trató bien.
Sí, me trató bien. Bueno, cuando llego ya, cuando llego yo, hacen un simposio.
¿Cómo que hacen un simposio?
Sí, hombre, dicen, mira, ell todavía aguanta este.
Estem parlant d'un dels grans de la ràdio. Un dels grans de la ràdio. Per mi va ser una sorpresa tan gran quan em van dir el dia que el Casamajor era un personatge creat pel Cerdà, que em vaig quedar. Esclar, a més, tenia l'habilitat de gravar i de creuar-se la veu amb ell.
No t'ho creies, eh?
Aquí va haver-hi una ficada de pota d'en Jordi Vendrell. Sí, va ser històrica. Hi havia un diari, un suplement del diari El Observador.
Sí, me'n recordo.
Que sembla que es deia El Set, una cosa així, que sortia els diumenges o així. I el Vendrell feia una columna. I aleshores va fotre la pota i va explicar que el senyor Casamajor
era en Cerdà.
Era en Cerdà. Sí, en Cerdà va... Un emprenyament... que no, el pobre Vendrell no el va escorxar de viu en viu perquè Déu no se senyora.
El Cerdà també agafava emprenyamentes, això ara no sé si ho puc explicar,
sí, tant,
però...
Sí, tant, sí,
quan hi havia un convidat i el convidat no li havien explicat què ell faria de Casamajor. I aleshores el Cerdà, o sigui, jo que l'he vist fer-ho en directe, es transforma, o sigui, és com Dr. Jekyll i Mr. Hyde, vull dir, sí, sí. És dels que realment es transforma. I clar, veies el convidat de cop i volta amb cara d'espantat, d'hòstia, què li està passant a aquest tio? I era ell perquè es transformava en...
Vaig una cosa.
I clar, el tio se'l mirava i diu, hòstia, i llavors, clar, si aquell dia el productor no li havia explicat al convidat que era la mateixa persona, clar, el Cerdà començava a tenir problemes amb l'entrevista perquè el tio deia, hòstia... Però què li passa a aquest home, no?, que es va transformant? I més d'una vegada havia vist algun sidral important a la
capa. No us ha passat a vosaltres, amb aquesta fauna que teniu habitualment al programa, de trobar-vos gent que entra i diu, aquí no, jo aquest joc no el sé... No,
primer, sempre els expliquem, sí. Però sí que és cert que...
Hi ha gent que entra espantada. Sí, sí.
També hi ha gent...
De bo, espanteu.
També hi ha gent que a vegades trenca la joguina.
Sí?
Sí, però bueno, la intentem refer després amb l'Octite i ja està.
Trenca la joguina, perdó, pels que no...
Bueno, perquè diuen coses que no,
que
dius,
no, noi, que
no hauries de dir. Val. Tot això és com un mag, si t'explica el truc, per la gràcia.
Una altra dona que va competir amb tu durant molts anys, era companya teva de competència, que era la gran Gemma Nierga.
Un genio que alcanzó a mediados del siglo pasado fama mundial. Salvador Dalí. Juan Carlos Ortega, muy buenos días.
Buenos días, Gemma.
Dalí fue un genio.
La Gemma, famoso. La història de la Gemma i meva...
Que és una tia és extraordinària.
El més curiós és que vam ser veïns durant molts anys. Jo vivia al 23a i ella vivia al 21a, durant molts anys. I érem veïns.
De quin carrer no sap?
Del carrer Aragó, Casanova. I durant molts anys ens odiàvem. Perquè, clar, ella vivia sobre meu i ells feien guerres a casa seva. Eren ella i més germans i jugaven a bales. I aleshores es posaven en el passadís i jugaven a matar. I aleshores tiraven la bala. Pam, 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 pam. I ma mare agafava unes emprenyades de nassos i permanentment estava discutint-se dalt. I un bon dia, amb la Gemma, a Ràdio Barcelona, quan vam coincidir, vam començar a treballar junts, vam dir, hòstia, jo no sé com va sorgir la cosa, que dic, i em va dir, jo vivia en un pis a 21. Dic, hòstia,
eres tu.
Tu no seràs la Nierga de les Niergues. Sí, sí. I a partir d'aquí, bueno, mira, vam tornar... Després vam treballar, diguéssim, junts, paral·lelament, ella a la SER i jo a les tardes, no? I vam dir una vegada, vam dir, a veure, qui aguanta més fent el mateix horari? I amb ella la van canviar al matí, per tant, vaig guanyar l'aposta. El que passa que l'aposta, demà intentaré aclarir en què consistia l'aposta.
Això era un sopar. Això havia estat un sopar.
I així és com amb el Cerdà l'aposta era de que ell feia el Cròniques i jo feia l'Efecte Secundaris, i l'aposta que vam fer vam dir, escolta, a qui fotin primer fora, un rescata l'altre.
I ella va rescatar tu.
I com que em van fotre fora a mi, ella em va rescatar i em va portar el Cròniques, saps? Això és cert,
maco, eh?
Això és cert.
Però és preciós, eh?
Aquesta professió, que està ple de punyaleros, doncs
tota
mira...
A tota aquella gent que critica el Cerdà, que sàpiguen que moltes vegades, quan jo defenso el Cerdà, que el conec molt menys del que el coneixes tu, el Cerdà és una persona...
No, va ser
de paraula. Íntegra.
Tu comences el programa TV3, jo començo Telecinco. A qui fotin fora primer, un contracta l'altre. I vaig dir, vale, fet. M'ha fotut fora primer a mi, doncs em va concretar, en aquest cas, contractar per... I amb la Nierga vam fer una aposta a veure qui durava més, però no recordo ara quina va ser la...
I és veritat això que es diu que demà el Tívoli, la Nierga i tu jugareu a bales?
Ah, doncs mira,
no fareu
mira, demà les pot portar i
sí,
podem,
sí,
li puc llançar
bales.
Li puc llançar les bales.
Jo en jugava, però
la Nierga, que per això ve, això sí, ve perquè ella va ser del... Ella va encetar, va començar el Parlar per Parlar, que encara s'emet a en aquest cas a la cadena SER. Va començar en català.
Sí.
I ho feien de 9 a 10 de la nit.
Sí.
I ella va ser la primera que ho va fer en català.
Una persona que per mi, no sé si estàs d'acord, més injustament tractada a la ràdio. Parlo de la Neus Bonet.
4 minuts i arribem a 4:45 de la tarda. Quim Monzó, bona tarda.
Bona tarda.
Sergi Bambies, bona tarda.
Bona tarda.
Avui els comissaris culturals de l'Aparador, com fan habitualment els divendres, ens acosten una composició musical contemporània.
Ai.
Hem triat aquesta cançó perquè té molta importància en el món de la...
La cançó i l'intèrpret, eh?
També.
Hem de dir una cosa sobre l'intèrpret, que és... és l'autor de la lletra, l'autor de la música i l'intèrpret coincideixen en aquesta cançó.
Tot?
Tot, en Lluís Llach. En Lluís Llach, que nosaltres hem estudiat i representa en Lluís Llach la màxima concentració d'eles en el món de la música.
Amb això tenies tota la raó. Hi ha un munt d'eles allí.
Sí, sí. Aquest era un programa que es deia L'Aparador, a Catalunya Ràdio.
Jo era un addicte a la secció que feia, un addicte, o sigui, la buscava, sabia el dia que la feien, normalment els dimarts, posava la ràdio i escoltava la Neus Bonet amb el Pàmies i el Monzó. I jo recordo l'etapa que anàveu al cine.
Sí, hi havia l'etapa aquesta d'analitzar les lletres de les cançons, que és una cosa, et juro, que s'hauria de continuar fent. Han de ser lletres conegudes, cançons que tothom se'ls sàpiga. Però, Eva Maria se fue con su maleta de piel subida. Si tu això li treus la música, qualsevol cançó és estúpida. Qualsevol. Perquè hi ha investigat que fot una tia que vagi amb un biquini de raig, dius, vale, no collonut. Però amb una maleta de piel a la platja, t'emportes un cabàs per posar-hi la tovallola i les calcetes i tot això. Però amb una maleta de piel. És a dir, qualsevol cançó que agafis... I això reiem molt. I l'època d'anar al cinema...
D'anar
sí,
al cinema. Que mai passàveu de les lletres del començament de la pel·lícula.
Ara, em preníem nota de tota la pel·lícula.
Sí,
amb una lot petitona... I gent molt sovint anava amb el Poble Nou, que havien acabat d'inaugurar el centre aquest que es diu de la Vila.
Sí.
Llavors feia una programació de matí, que ens anava molt millor, amb el cotxe, perquè anàvem allà, veiem la pel·li, i anotaven tot.
I no passàveu dels anuncis.
Perdó, la crítica de la primera telenovel·la no era L'Aparador, oi? Allò que feia del Dancing Days...
Allò havia sigut un programa que es deia El Mínim Esforç.
El Mínim Esforç,
exacte. El millor títol de programa de ràdio que s'hagi fet mai.
Que va fer en Vendrell.
En Vendrell, en Bernils i jo. Perdona, és el millor títol. No et poden demanar res. El programa es diu El Mínim Esforç. Que t'han de venir i dir, escolta, això hauríeu de tal, tio.
Més gent que hi haurà demà al Teatre Tívoli.
Hola, sóc en Josep Maria Bax. Jo us puc dir, per experiència, que participar en un concurs és tota una aventura. Però el que passa és que aquí, a Catalunya Ràdio, el que hem fet és convertir una aventura en un concurs. Realment, puja
Maria Bax. Aquest és un concurs que també, per mi, era una obra... En fi, és, quan he parlat amb alguns dels guionistes, entre ells Albert Rubio, sempre els he reconegut la feina feta, en aquest cas, de guió, que era d'una complexitat. Eren dues històries paral·leles que estaven enregistrades, estaven escrites, i ja l'oient anava triant quina era la història que triava. És a dir, que n'hi havia una que quedava, en aquest cas, sense metres, no? O sigui, una doble feina a cada programa. I era un concurs que era... A l'oient recordo que ell demanava de què volia que li muntessin la història, o sigui, a més anava a petició, i era una obra... Per mi era, en fi, un
d'enginyeria.
Una obra d'enginyeria cada programa, no? I amb el Bax, en fi, parlem d'això, i evidentment també parlem del que per mi va ser el començament d'escoltar la ràdio, per això dic que escoltant 30 anys de ràdio, amb el Sacapuntes, que anava els dissabtes...
A Ràdio Joventut.
A Ràdio Joventut, on tu hi vaig ser. Sí. Una fornada realment espectacular de la Ràdio Joventut.
Ell feia un programa els matins que es deia Quissicoses.
Quissicoses,
sí. El que per
que aquest jo no el vaig arribar a escoltar. Sí. Jo aquest no el vaig escoltar. Sí. En canvi, jo sí que recordo l'època, per disculpar,
del Sacapuntes. El Sacapuntes va ser posterior al Quissicoses, que era un grup de gent, això, era magistral, que era el Jordi
Estadella, Pallardó,
el Bax, el Miguel Arguimbau... Uh-huh. O sigui, i llavors tenien un problema, que una de les coses que més m'agradava fer era escapar-me a veure com feien com feia el Quissicoses algun dia gravat o com feia el Sacapuntes. I el Bax no suportava que ningú veiés com feia ràdio. No suportava el Bax. És una cosa que sempre...
Doncs mira, demà li preguntaré.
Sí, jo recordo que, per exemple, ell feia de Quico Bleda.
A continuació,
Conectamos con el Nou Camp para transmitir íntegramente las incidencias del encuentro Barcelona.
Perquè van fer futbol.
Adelante nuestra unidad móvil número 69. Conectamos.
¡Visora! ¡Visora! ¡Que se siente! ¡Visora! ¡Visora! ¡Se siente! ¡No se torna! ¡Fuatre un cop! ¡Tenes que acuerse!
I llavors es tapava el nas i es posava sota la taula. Això sí que es pot veure alguna vegada. I un altre que serà, que ja n'ha parlat abans en Clapés. És un dels hits de la temporada. I el Toni Peret és meravellós.
Toni Peret té només una cosa que s'ha de treure a sobre, que té baixa l'autoestima.
Baixa l'autoestima, ell?
Sempre. Fa això i diu, què, això és una merda, no? Diu, no, si està de collons, això. Sí. No, i tot el que fa és, bueno, això com ho veus, malament, no? Dius, tio, treu-te el... pitjor que jo.
Sí.
Treu-te el...
Seriosament?
T'ho prometo. Va fer això i què? Què et sembla? Va, res, no?
Va ser molt bo,
això. És boníssim.
Això és collons.
Jo el dia que ho vaig escoltar, allò... No pot ser. Sí, s'ha agafat la gravació...
Anava al cotxe i no em vaig estimar
la mirada.
Perquè això va ser
dijous.
No, va ser dissabte, no, la nominació?
Sí,
i el següent dijous...
Sí. Ja ho tenia preparat.
Sí.
Em sembla que ens ho va enviar inclús abans. Ens ho va enviar el dimarts.
Ostres, és que
per emetre-ho.
Però meravellós. Mira, què? Quant folis faràs avui? Farem, ho deixarem per un altre dia d'aquesta setmana. Montó.
Sí, home, no cal córrer.
Sí.
No cal córrer.
Ja tota aquesta gent demà al Teatre Tívoli. Ah, hi ha gent que pregunta on puc comprar les entrades.
No es compren.
Home, sí que es compren.
No, encara hi ha opció?
Sí, poden enviar un e-mail, em diuen el... versio@racu.net. Amb el nom i cognom.
versio@racu.net.
Sí, amb el nom, cognom i el telèfon.
Perquè són les últimes que me queden.
Bé, exacte.
I quantes us queden?
Que sí,
us en queden,
sincerament,
perdó.
Sincerament, no porto massa el d'això.
Qui ho porta, ja?
Això, la Xènia i l'Àfrica, que són autèntiques màquines, perquè la feina que fa, en aquest cas, l'equip és realment increïble, no?
versio@racu.net.
Correcte.
Les últimes entrades que queden per ser demà a partir de les 4 de la tarda al Teatre Tívoli de Barcelona per veure aquest especial dels 30 anys del Toni Clapés al costat de tot l'equip que habitualment hi és. Ara que parla d'això del Cerdà, hi ha gent que li agrada, és a dir, que el Cerdà, per exemple, a mi em va sorprendre la primera vegada un dia que va venir aquí, va fer el paper, un dilluns va fer el paper del Casamajor, perquè jo pensava, quan tu enterres un personatge, l'enterres i s'ha acabat, no? I hi ha gent que em fa, que li agrada treure, no? Per exemple, tu, el gran Oriol Cruz, quan passeges per aquí...
És que l'Oriol Cruz, el difícil és que parli com Oriol Cruz.
Sí, és veritat.
Permanentment està posseït pels seus personatges.
Sempre que ens veiem, ens trobem pels passejos i li dic,
hola, papa!
I el mateix, i
Jo ara n'estic enamoradíssim.
De qui?
Del doblador.
L'Òscar Vidal. Òscar Vidal.
Perdona.
Una bellíssima persona.
Sí, però... a veure, és un punt de sofisticació. O sigui, tota aquesta història d'imitar polítics, bé, es fa, però quan es crea un personatge que no té res a veure ni és res evident d'algú concret, però, en canvi, et remet a tantes coses... Mm-hmm. Aquest és un personatge, és com el senyor Boigues, jo n'estic enamorat, un senyor que fa crítica de llibres, de teatre i de cinema, sense anar a veure ni la pel·lícula, ni l'obra de teatre, ni llegir el llibre...
Que això deu passar, eh?
Que passa!
Això deu passar,
home,
eh?
Ja t'asseguro jo.
Passa
constantment, però la força és que el senyor Boigues ho reconeix. I, escolta, aquest llibre és una merda, perquè tal, o deu ser molt bo per això, però en què et basa? Ah, no sé, i es mira la coberta i la contracoberta. A l'obra de teatre no va... Aquestes personatges que no responen a una caricatura de ningú, sinó que són una... Em moro.
Aviam, espera, fem una cosa abans per acabar. Per acabar. Ja. Clapés i Marcelí.
Aquí hi ha.
RAC1. Mm-hmm. Ara que fas 30 anys i sí. Que tu has estat l'il·lustre acompanyant vostè, perdó, Marcelí. RAC1.
Sí.
Com pots definir aquests anys a RAC1 que tu em deus portar ja?
9.
Me'ls pots resumir?
Els pot...
Aquesta... Si et puc resumir...
La teva vivència en aquesta casa. És a dir, tu passes una ràdio, tu passes com altra gent d'aquesta casa, passes de ser dels més petits d'una casa a ser dels més grans d'una altra.
Home, una ràdio que em va injectar una... Ara ja sé que el que diré queda com si tingués 70 anys, però una segona joventut.
Mare
o sigui, em vaig... Em vaig regenerar professionalment, vaig aprendre coses noves.
Vols el raspall?
Calla.
No, però és veritat. Em vaig trobar amb un equip de gent jove, em vaig trobar amb un equip amb moltíssimes ganes i amb el repte de fer créixer aquesta emissora, cosa que crec que hem aconseguit, no? La qüestió és ara cap on va el repte. Aquesta és la qüestió. Però per mi ha estat una experiència magnífica, com també ha estat l'experiència magnífica...
Ha estat fins ara,
a dia d'avui.
És un ús correcte, Albert.
M'has preguntat per els 9 anys, dic. Els 9 anys han estat fantàstics i en moments realment collonuts. Hem fet coses que... Jo crec que RAC1 és com la Ràdio Joventut aquella que abans en parlàvem, no? Una ràdio amb un llenguatge jove, una manera de fer diferent i en fi, una experiència fantàstica.
I vos?
Què hi ha?
No, si li preguntes amb ell.
De què parleu? De què parleu?
De RAC1.
Ara m'hi he dormit una mica, perquè...
Amb aquesta música... Ja li agafa son a aquesta hora, no?
No.
I té soneta.
Com més tard...
Jo estic desorientat avui, eh?
I per tu, Monzó.
Què?
Què?
Què de què?
RAC1, què?
RAC1, jo hi tinc un greuge, que és que es fa servir...
Calla.
El títol d'una tertúlia, que es diu El perquè de tot plegat...
Però això perquè m'ho vaig trobar fet i em va agradar, eh?
Ja, i els royalties on són?
Exacte.
O sigui, aquí s'està fent...
Demà trobaràs el Xavi Bosch, pregunta el Xavi Bosch.
Exacte.
Bueno, el Xavi Bosch no treballa aquí.
Té raó.
No, però què va posar el nom?
Tu n'ets el responsable. Has de canviar el títol d'aquesta tertúlia. Jo estic fins als nassos que la gent identifiqui el títol d'un llibre amb el títol d'una d'això.
Mira, reclama-li a l'Eduardo Noriga, que l'altre dia em va explicar que El perquè de tot plegat és el llibre que el va ensenyar a llegir, en català.
Ah, passava. El Noriega, sí, això m'ho havia dit un dia. Però no te'n refies.
Ja.
Perquè aquests que van de sexis i tal diuen una cosa per fer-te la gara-gara i encabat.
Escolta, a mi m'agradava la ràdio d'antes.
El Jofre diu, com més tard sortir de l'entrevista, més trigaran a la reunió i reunir-nos nosaltres.
No, perquè estem a les 16.
Carai!
Sí, hem anat a la planta nobra per anar tancant contactes.
Ah, però això no us trobava aquest dematí.
Per anar buscant el Feriquito.
A Soldau, pujaré.
Bueno, pues avisa'm.
Va dir que estem a les 16.
Que rieu.
Un dia podíem fer un programa de les 16. No, anava a dir que... Abans d'acabar, Abans d'acabar...
17 ets tu.
La 17 què hi ha?
La 17, hi ha la jefatura provincial de tràfico.
La 17 hi ha.
Saps? Entres allà i ja trobes el...
Hi ha la 17, hi ha el caminal...
El primer que trobes és una cap, que seria cap de secretariat o secretària que sempre està escoltant RAC1.
Sí.
Com una boja, escolta.
És veritat.
Ho sap controla tot. I després hi ha el guàrdia el que toca, que si ve una ventada se l'emporta. Però bueno, és igual, l'Estella està allà.
No he passat mai de les 16.
Vagi, maco.
Toni,
tots són passadissos. Que per cert, estan mal insonoritzats. Hi ha un problema a la 17, que a vegades sense converses que dius, hòstia, això hauries d'escoltar.
Hombre, com està?
Qui?
Hombre, què tal?
Un dia baixarà, per cert, no sé quin programa, però un dia baixarà. No, algú de la 17, no he dit qui.
Sí, de vos a quart.
Vinga, clapés, que vagi molt bé demà.
Bueno, escolteu, moltíssimes gràcies.
Què fas ara, Pastè? Què fas ara?
Mira, ara vaig entrar a la publicitat.
Què fas ara?
Publicitat.
Escolta, només això, que gràcies a tots els que m'heu fet disfrutar de la ràdio, els que demà hi seran i els que demà doncs no hi seran, però no costa de temps, perquè si no necessitaríem uns 74 hores de programa.
Demà...
I tu, Quim, demà t'espero amb el Pàmies i la Bonet, eh?
Sí. Demà al Teatre Tivoli,
deixa't. De gana del Col·legi de Periodistes, poca broma ja, amb la Bonet.
Fixa't quina hora és tardíssim.
És tardíssim, adéu, que vagi bé. 8 minuts i les 12.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Esto es todo, guapas!